Notícies en xarxa.
Bon dia, és la una. Us parla Arnau Vilà. Dilluns de vaga als autobusos urbans i interurbans de tota Catalunya. La protesta convocada pel sector, que reclama millores laborals en aspectes com la jubilació anticipada, crida l'aturada del servei i s'han decretat serveis mínims del 40% de 6:45 a 9:45 del matí i de 4 a 8 de la tarda, és a dir, a les hores punta. La resta del dia circula un 20% del servei, un fet que fa preveure un inici de setmana amb mobilitat molt complicada, sobretot a grans ciutats com Barcelona i la seva àrea metropolitana, però també en la connexió entre municipis. Ens ho explica des de Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó.
Bon dia. La vaga de conductors d'autobusos es segueix amb normalitat a Terrassa, agreujada a més per una pluja que no cessa. A les parades de la xarxa municipal d'autobusos, els viatgers ja venien preparats amb la paciència d'haver d'esperar més al compte que arribés el seu. En alguns casos, però, han hagut d'esperar més d'una hora i han optat per trucar algun familiar que els portés a destinació. Amb el diluvi que ha arribat a caure en algun moment, fer el trajecte a peu no era cap opció. A l'estació d'autobusos interurbans, el panorama era semblant. D'aquí surten cada dia una desena de línies cap a altres municipis del Vallès i també del Bages i del Baix Llobregat. Que hi hagi un 20% de serveis mínims es tradueix, en alguns casos, en un autobús cada 3 o 4 hores. Els usuaris s'han queixat de manca d'informació i de no tenir assegurat si el bus que teníem previst agafar acabaria sortint.
Gràcies, Quico.
Bon dia.
I aquest matí a Barcelona s'han manifestat els conductors i encara que s'estan complint els serveis mínims, s'han registrat aglomeracions a diverses estacions. Perquè fa el servei alternatiu pel tall de Rodalies a Roda de Berà, només en circularan un de cada 4 autobusos. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, es reuneix avui amb els diferents grups parlamentaris per encarar la negociació dels pressupostos. Ho fa l'endemà que Carles Puigdemont hagi estat escollit president de Junts amb el suport majoritari en l'única candidatura presentada. La formació es fixa en l'objectiu de recuperar la centralitat en l'escenari sobiranista. I en esports, després de golejar el Madrid per 0-4, el Barça de Hansi Flick disposarà d'una setmana per preparar el derbi davant l'Espanyol del pròxim diumenge. Els blanquiblaus, en canvi, hauran d'afrontar dijous el partit de Copa del Rei al camp del Sant Tirso Asturià, intentant trencar la mala ratxa de 5 derrotes en els 6 últims partits. Perquè fa el temps, es manté el cel ennuvolat a gran part del territori amb xàfecs esporàdics a la Catalunya central i nord del Camp de Tarragona, on entren núvols durant tot el matí per la part prelitoral i litoral de la Costa Daurada, on també s'hi ha activat l'avís per onatge, associat a l'augment de vents de component est. Pel que fa al litoral i nord del país, es registren temperatures d'entre 15 i 22 graus.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dilluns 28 d'octubre de 2024. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dilluns 28 d'octubre encara cueja la golejada per 0-4 del Barça dissabte al clàssic, el primer clàssic de la temporada del Bernabéu, cueja per, malauradament, els insults racistes que van rebre tant Rafinha com Lamine Yamal, sobretot en la celebració del gol de l'extrem mataroní, en aquest cas el 0-3 al Bernabéu. En aquest cas la Lliga ja s'ha personat per denunciar aquests insults contra, com dèiem, Lamine Yamal i Rafinha. N'estarem pendents d'això el dia en què s'entrega la pilota d'or, tant masculina com femenina. A la masculina el favorit és el jugador de Madrid, Vinícius. A la femenina la té tots els números de guanyar-la un altre cop, per segon any consecutiu, Aitana Bonmatí. Seria la quarta catalana que guanya pilota d'or femenina consecutiva catalana, després de les dues d'Alexia Putellas i la de l'any passat també de la migcampista de Sant Pere de Ribes. Molt futbol avui, però també bàsquet, waterpolo, hoquei patins i molt més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Hey, hey. amb la Sílvia Ferrer. Sílvia, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, la Lliga amplia la denúncia per insults racistes de Lamine Yamal i Rafinha en el clàssic de dissabte al Bernabéu.
La Lliga ja ha confirmat la denúncia i ha aportat un dia més tard noves imatges, segons ha informat l'agència EFE. El Real Madrid també s'hi ha sumat i també ha presentat informació per col·laborar en la identificació dels responsables d'aquests insults durant la celebració d'alguns dels gols dels jugadors del Barça.
Recordem que fa poc ja van condemnar un aficionat per proferir insults racistes a Vinícius, que avui sembla que s'endurà la seva primera pilota d'or.
Aquest vespre coneixerem els i les jugadores de la 68a edició de la Gala de la Pilota d'Or a París, amb el Barça com un dels grans protagonistes de la nit. En categoria masculina, el principal favorit és el jugador del Madrid, Vinícius, mentre que en categoria femenina té tots els números de repetir guardó la migcampista blaugrana Aitana Bonmatí, que es convertiria en la segona futbolista en guanyar dues pilotes d'or consecutives, després que ho fes una altra catalana, Alexia Putellas. A més, Lamine Yamal és el favorit per guanyar el Premi Copa al millor futbolista sub-21 de l'any.
I el Girona, que també serà present en aquesta gala.
L'equip de Mitchell està nominat al millor club del 2024 després del curs històric que va fer quedant tercer a la Lliga. Els altres candidats són el subcampió d'Europa, el Borussia Dortmund, el campió alemany, el Bayer Leverkusen, el de la Premier, el Manchester City de Guardiola i el Real Madrid.
El Girona, que dissabte va perdre a Les Palmes i que aquesta setmana té Copa del Rei.
Els gironins visiten dimecres a les 9 al camp de l'Extremadura, de Tercera Federació. A banda del Girona, també tenen Copa aquesta setmana 8 equips catalans més. L'Espanyol, que avui celebra el seu 124è aniversari, visitarà dijous Riazor per enfrontar-se al Sant Tirso, de la regional gallega. També destaquen els partits de l'Hospitalet, de Tercera Federació, que rebrà demà el Saragossa, de Segona Divisió, i de la Unió Esportiva Vic, de la Lliga Elite, que dijous s'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid. També juguen aquesta primera ronda de Copa el Nàstic, l'Europa, el Sant Andreu, l'Olot i el Badalona Futur.
Pel que fa a la Lliga, la primera federació masculina, el Barça Atlètic va sumar ahir un nou empat, el quart consecutiu.
El filial blaugrana va veure com el Baracaldo li empatava a 2 un partit que guanyava 2-0 al descans i jugava amb un futbolista més. El Barça Atlètic és quart per la cua en zona de descens, tot i que encara té un partit pendent. L'altre català de la categoria, el Nàstic de Tarragona, encadena 4 partits com a visitant sense guanyar i queda fora de les places de play-off.
A la segona federació masculina, encara repassant els resultats d'aquest cap de setmana, l'Olot sorprèn el líder.
Els garrotxins continuen en ratxa i ahir van guanyar 1-2 a la Nova Creu Alta i se situen a la zona tranquil·la. El Sabadell manté el liderat empatat amb el Sant Andreu, que dissabte va empatar sense gols contra l'Alzira. L'Espanyol B manté plaça a la zona de privilegi, malgrat empatar a casa a 1 contra el Terrassa, i entra en play-off el Lleida, gràcies al triomf d'ahir per 3-1 sobre el Mallorca B i a la derrota per 2-1 a Eivissa de l'Europa. Continuen en descens el Cornellà, a qui se li van escapar 2 punts en temps afegit davant l'Elx i l'Illicità, i el Badalona Futur, que va perdre 2-1 a Torrent i acumula 4 derrotes consecutives.
I un últim punt de futbol, per acabar de repassar els resultats, a la tercera federació masculina tenim canvi de líder.
El Reus Redis es va imposar per 3-1 contra el Manresa amb remuntada inclosa, i se situen primers per gol a baraix, empatats amb els del Bages i amb 5 punts més que els perseguidors immediats, Girona B, Prat, Tona i l'Escala. A la part baixa queden en descens el Vilassar, l'Atlètic Lleida, el Sabadell B i la Fundació Esportiva Grama.
En bàsquet, el Barça cau a Màlaga.
L'equip de Joan Peñarroya va competir fins al final a la pista del líder, però va acabar perdent 103-96 i suma 2 derrotes en 5 jornades de la Lliga ACB. Segona victòria consecutiva del Lleida, 77-81, a la pista del Breogán, que permet als de Gerard Encuentra continuar remuntant posicions a la taula, i també ahir derrota per 25 punts del Baxi Manresa a Madrid, 86-61. Els manresans encaixen així la tercera derrota en 3 partits com a visitant. Dissabte, triomf de la Penya contra el Baskonia i nova desfeta del Bàsquet Girona, que tanca la classificació.
I a la Lliga Femenina, ahir l'Espart Girona va aconseguir mantenir el ple de victòries.
Les gironines es van imposar ahir a l'Araski per 76-61 i continuen com a co-líders de la Lliga amb 4 victòries en 4 jornades, 7-7 si li afegim els partits de l'Eurocup. Els altres dos catalans, Cadí la Seu i Joventut, han sumat tots dos 2 victòries i 2 derrotes.
En futbol sala, l'Indústries es guanya el derbi de la primera masculina.
Un solitari gol de Verdejo als 49 segons de partit va decantar la balança per a l'equip de Santa Coloma davant el Barça. Els colomencs sumen 7 punts de 9 en l'inici de Lliga i s'afiancien en zona de play-off, mentre els blaugranes sumen 2 derrotes en els 2 partits com a visitant.
I un últim punt, en waterpolo, 3 victòries catalanes i una derrota en l'estrena de la fase de grups de la Champions femenina que cap a setmana.
Ahir, triomf del Mataró per 17-19 a Holanda davant el Polar Bears. Victòries clares del vigent campió, el Sabadell i el Sant Andreu contra equips hongaresos, i només s'estrena amb derrota al Terrassa en caure dissabte a casa per 11-16 contra el Bolognagmeni grec. D'altra banda, el Catalunya s'ha classificat per als quarts de final de l'Eurocup femenina com a segon de grup, gràcies al triomf d'ahir sobre l'Ètnikos grec per 9-6.
Dilluns 28 d'octubre, 10 minuts, gairebé 11, passant ja de la 1, comencem parlant de futbol. Aquest vespre coneixerem els i les guanyadores de la 68a edició de la Gala de la Pilota d'Or a París, amb el Barça com un dels principals protagonistes de la nit. En categoria masculina, això sí, el principal favorit és el jugador de Madrid, Vinícius, mentre que en categoria femenina té tots els números de repetir guardó la migcampista blaugrana Aitana Bonmatí, que es convertiria així a la segona futbolista en guanyar 2 pilotes d'or consecutives, després d'una altra catalana, que ho va fer Alexia Putellas, també jugadora del Barça. A banda d'Aitana, hi ha nombrosa representació del Barça campió de tota temporada passada. També hi ha Alexia, Patrick Jarro, Graham Hansen, Salma Parayolo i dues jugadores que han marxat aquest any, Mariona Caldentey, ara a l'Arsenal, i Lucy Bronze, ara al Chelsea, a més d'Eva Payor, que ha arribat aquest estiu, i de l'entrenador de l'any passat, ara els Washington Spirits, Jonathan Giraldez. D'altra banda, tornant a la categoria masculina, Lamine Yamal també està nominat i encara no la guanyarà, però tot indica que s'endurà aquest any clarament el Premi Copa al millor futbolista sub-21 de l'any. I el Girona també hi serà present. L'equip de Mitchell està nominat a millor club del 2024, després del curs històric que va fer quedar en tercer a la Lliga, amb el subcampió d'Europa, el Borussia Dortmund, el campió alemany, el Bayer Leverkusen, el de la Premier, el City de Guardiola, i el Real Madrid, campió d'Europa i de Lliga l'any passat. A tot això, el Girona, que dissabte va perdre i que continua amb moltes baixes, i aquesta setmana té Copa del Rei. Els gironins visiten dimecres a les 9 al camp de l'Extremadura de Tercera Federació. Escoltem què en deia Mitchell.
Bueno, ya he dicho que en la Copa, pues la idea es... e intentar jugar con 3 chicos del filial y bueno, los profesionales que tenemos que compitan. Quiero pasar la eliminatoria, evidentemente el Extremadura nos lo pondrá muy difícil, a un partido todos iguala mucho y luego encima tienes que pensar un poco en el sábado en casa contra el Leganés, pero no podemos pensar mucho más allá porque no hay posibilidad de descanso, hay posibilidad de competir e intentar pasar en la Copa, que es el objetivo a día de hoy.
A banda del Girona i també de l'Espanyol, que per cert avui compleix 124 anys, és el seu aniversari, ja jugarà, que hi jugarà dijous a Riazor contra el Sant Tirso de la Regional Gallega, abans del derbi contra el Barça de dissabte, de diumenge, que bé volíem dir. Hi ha 8 equips catalans més que juguen aquesta ronda de Copa del Rei. El Barça, recordem que es queda exempt de moment perquè juga la Supercopa, destacant els partits de l'Hospitalet, de Tercera Federació, demà contra el Saragossa, de Segona Divisió, i el de la Unió Esportiva Vic, el líder de la Lliga Elite, que rebrà dijous ni més ni menys que a l'Atlètic de Madrid. Encara en futbol, aquest cap de setmana no hem tingut jornada a la Lliga F, però sí a les categories inferiors. A la primera federació masculina, empat decebedor ahir del Barça Atlètic a casa contra el Baracaldo, en un partit que guanyava 2-0 al descans i jugava amb un jugador més. L'expulsió a la segona meitat del Barona Mbaque va igualar el partit i els bascos van aconseguir empatar al final a 2. Escoltem el tècnic Albert Sánchez.
Teníem el partit molt controlat, hem anat al descans amb un 2-0 i amb un jugador més. Però bueno, no hem sabut interpretar la segona part el partit. Ens hem quedat també amb 10 nosaltres en una situació innecessària. Acte seguit ha sigut com molt ràpid, ens hem quedat amb 10 i acte seguit ens han fet el 2-1 i bueno, ens hem començat a posar nerviosos, a fer coses que no fem normalment i bueno, al final crec que també ha hagut fases en la segona part que han sigut dominadors, però ens ha faltat aquesta contundència a dalt per fer el 3-1 i ells en una centrada lateral doncs ens han empatat i ja no han tingut temps per reaccionar, ho hem intentat, però no hem pogut i bueno, com he dit abans, és un empat amb gust de derrota, sincerament.
El filial del Barça, que es queda en zona de descens amb 11 punts, encara això sí, amb un partit pendent. El Nàstic, que va perdre dissabte a Irún, surt de la zona de play-off, és setè amb 15 punts. I a la segona federació masculina, el Sabadell manté liderat, malgrat caure a casa contra un Olot ahir en gran dinàmica, que s'allunya de la zona perillosa. Els garrotxins van saber aprofitar les seves oportunitats per acabar guanyant 1-2 a la nova Creu Alta amb un doblet de Marc Mas. Ràdio Sabadell, Sergi Parc, bon dia.
Bon dia. En cas de victòria, el Sabadell hauria avantatjat en 3 punts al Sant Andreu i en més d'un partit de diferència a la resta de rivals. Ara, en canvi, entre l'equip de David Català i, per exemple, el mateix Olot, que és desè, només hi ha 3 punts. El tècnic era així de clar després del partit.
Aquesta és la nostra realitat, que al final hem de ser forts, hem de ser conscients de que no ens passejarem a la categoria i que tenim que treballar tots els punts com si ens és la vida. I al final avui ha estat un bany de realitat per tot, però al mateix moment d'aixecar cap, de ser forts i que això no ha fet més que començar, seguim líders. I ha estat un accident que ja, bueno, que ens podia passar i que siguéssim conscients de que aquesta categoria és molt complicada i hem de lluitar-ho fins al final tot.
El Centre d'Esports va encaixar la primera derrota a casa en una actuació irregular. Els gols dels garrotxins van ser empassades a l'esquena d'una defensa que ahir va estar lluny de mostrar-se sòlida i el gol de Sergio Cortés des de fora de l'àrea no va servir ni per sumar un empat. De nou, per cert, hi va haver espai per la polèmica, ja que el Sabadell va reclamar fins a 3 penals i cap d'ells es va assenyalar.
Gràcies, Sergi. L'Olot, que per cert rebrà dimecres al Còrdoba de segona divisió en aquesta primera ronda de Copa del Rei. També juga a Copa del Lleida, que ahir va guanyar 3-1 al Mallorca B i entra de nou en zona de play-off. El Sant Andreu és segon amb els mateixos punts que el Sabadell després de l'empat sense gols de dissabte contra l'Alzira, i l'Europa cau del play-off després de perdre ahir 2-1 a Eivissa. I els dos equips que barcelonins també juguen aquesta ronda de Copa del Rei aquesta setmana, tant Sant Andreu com Europa contra equips dels dos de segona divisió. I també en aquesta novena jornada de segona federació masculina, empat del Cornellà 1-1 contra el filial de l'Elx i derrota de la Dona Futura, Torrent. Els dos equips catalans continuen en zona de descens. Parlem ara de bàsquet. Segona derrota de la temporada a l'ACB del Barça i a la pista del líder invicta, l'Unicaja de Màlaga, que ha guanyat tots els partits que ha jugat aquest curs. Els blaugranes van competir fins al final, el Martín Carpena, però van acabar caient 103-96, just abans de dues sortides molt complicades d'Eurolliga aquesta setmana. Escoltem el base de blaugrana, Tomás Satoransky.
No tenemos solamente malas sensaciones del partido. Está claro que queremos ganar todos los partidos. Fue un poco complicado también por el viaje y por todo. Pero bueno, ahora la verdad que tenemos que aprender de los fallos, de los detalles, de cosas que bueno, no pueden repetir, pero también enfocarnos ahora directamente al partido del martes. Este viaje es el más complicado de la temporada, así que bueno, aprender, pero también girar la página.
El Barça, que juga demà mateix a la pista de l'Efes, per tant, com deia Satoransky, s'ha de passar pàgina a Istanbul, i dijous ho farà ni més ni menys que Atenes contra l'Olympiacos. Tornant a la CB, segona victòria del curs ahir per al Haiopos Lleida, la primera fora de casa, 77-81, a la pista del Breogán, amb un gran Oriol Paulí decisiu en atac. El tècnic Gerard Encuentra, però, va voler destacar el partit de l'equip.
Estic molt content perquè no només ha fet un bon partit en atac, no? Jo crec que ha fet un bon partit també defensivament, però això no va d'individualitats, no? Va de coses col·lectives. Per exemple, el Corey Walden no ha destacat, no ha fet un superpartit, però ha fet la defensa per guanyar. Ha defensat increïble l'última jugada i això ens ha donat la victòria. Pues a vegades no tot és anotar, hi ha moltes coses, analitzarem perquè hem comès errors, però ben vaig content per l'Oriol perquè ha fet un bon partit, però especialment per l'equip, pel grup, no? Perquè estic molt orgullós de com ha competit.
Segona victòria consecutiva del Haiopos Lleida a la CB, i en canvi ahir el Baxi Manresa va caure clarament al Wizzing Center contra el Madrid 86-61. Els manresans tornen a jugar a casa dimecres, en aquest cas partit europeu contra el Niners Chemnitz, partit d'alemany, partit de FIBA Champions League. I a la Lliga Femenina, victòria treballada ahir de l'Espart Girona, que es va saber sobreposar un mal inici contra l'Araski per acabar guanyant de 15-76-61 en un partit que va transmetre a la xarxa. La crònica de Girona FM, Pau Villafañe.
Un rival que va anar de més a menys i va incomodar, i de quina manera, l'equip gironí, que va necessitar la millor versió de Lundqvist amb 23 punts i la irrupció de Ristova des de la banqueta per remuntar després d'un fluix primer quart amb les jugadores desencertades i desubicades. El tècnic Roberto Íñiguez es mostrava crític amb aquest primer quart de l'Uni Girona.
Bueno, yo creo que todos lo habéis visto, un primer cuarto en que no ha habido concentración, no hemos seguido las normas... Pensábamos que estando ahí íbamos a ganar el partido y bueno, pues ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Ahora es que es un muy buen equipo, pues ha sido muy superior. Y cuando hemos vuelto a segundo a hacer el trabajo y de, sobre todo, bueno, creo que segundo o cuarto también, pero tras el descanso hemos recordado lo humildes que tenemos que ser y cuál es el punto de partida de este equipo, pues yo creo que el partido pues lo hemos controlado.
L'Uni Girona va saber reaccionar i va treure el caràcter, sobreposant-se també a la baixa de Carolina Guerrero, que no va arribar a temps per guanyar un partit que els fa seguir invictes a l'inici de la competició. L'Uni Girona, que ja prepara el partit de demà d'Eurocup contra el Yerevan Foxes.
Parlem ara de futbol sala. El primer derbi català de la temporada de la primera divisió masculina es va quedar a Santa Coloma. La Indústria en va tenir prou amb un gol d'Àlex Verdejo abans que es complís el primer minut de partit per acabar enduent-se els 3 punts contra el Barça amb aquest 1-0 solitari emocionant fins al final. Escoltem el golejador ahir de la Indústria, Àlex Verdejo.
Ha sido un partido muy disputado. Somos dos equipos que somos protagonistas en el juego, que queremos ir siempre al ataque y bueno, con el primer gol parecía que iba a ser un partido alumbrante, pero bueno, se ha quedado en ese 1-0. Nos hemos fundido en la pista, hemos defendido muy bien todo el equipo y creo que esa ha sido la clave, ¿no? Hoy el no encajar. Es un derbi y al fin y al cabo cuando hay un derbi pues creo que a nivel de actitud pues se multiplica por mil. Felicitar a todos, intentar coger esta actitud o esta intensidad en todos los partidos porque si lo hiciéramos conseguiríamos cosas importantes y bueno, ese es el camino.
Els colomencs que continuen invictes a la Lliga després de 3 jornades, 2 victòries i un empat, mentre que el Barça es queda a la part baixa amb 3 punts, 2 desfetes, les dues fora de casa, i una victòria al Palau Blaugrana. Les blaugranes que ahir van recuperar el capità Sergio Lozano obriran la quarta jornada divendres a ben a les 7 de la tarda a un recent ascendit, al Sala 10 de Saragossa. L'Indústria també juga divendres, 1 de novembre, en aquest cas a la pista de l'actual líder, el Movistar Inter. En hoquei patins, el Barça continua imparable a l'hoquei lliga masculina i ja és líder en solitari, l'únic que ha sumat el ple de victòries després de 4 jornades. Els blaugranes que van superar ahir a Liceo, a Riazor, per un 1-4 clar amb hat-trick de Ferran Font. Escoltem el golejador.
Molt contents, crec que hem fet molt bon partit, crec que hem anat de menys a més. La primera part ells s'han posat per davant amb un xut des de fora. Sabíem que quan ells es posaven per davant és difícil, és una pista molt complicada. Ells tenen un molt bon equip i juguen bé. Saben el que fan aquí a casa, però crec que hem fet molt bona segona part. Hem sabut com reaccionar i gràcies a la feina de tot l'equip hem pogut remuntar. Ojalà continuïm aquesta línia, molt content d'ajudar l'equip. El mèrit, òbviament, no només és meu. Crec que fem moltes ocasions, això genera que pugui arribar més a porteria i m'estan entrant i espero que així continuï.
Nova victòria del Barça, que aprofita també la primera derrota del curs del Calafell, que va caure ahir també al Palau d'Esports de Reus, 3-1, en el partit que va retransmetre la xarxa. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
Ja des de l'inici del partit, els dos conjunts van sortir llançats amb ganes d'emportar-se el derbi tarragoní. El primer en avançar-se al marcador, al minut 17 de la primera, va ser el Calafell, amb gol de l'argentí Jero García, mentre que el Reus empatava quan faltava un minut i mig pel descans, gràcies a un gol de l'ex-Calafell Martí Casas. A l'inici de la segona, els reusencs, de la mà de Marc Julià, capgiraven el marcador que se situava en 2-1. Un marcador que ja no es mouria fins al minut 17, quan novament Martí Casas batia el porter Gerard Camps i situava el 3-1 definitiu. Martí Casas, per cert, podia haver materialitzat un hat-trick, ja que va disposar d'una directa a manca de 5 minuts pel final. Jordi García és l'entrenador del Reus Deportiu Virgínies.
Bueno, home, molt de mèrit, no? Estem molt satisfets. L'equip ha lluitat molt. Jo crec que veníem de... Des de la Supercopa amb una dinàmica de treball molt bona. Els resultats estan sent, jo penso que molt bons. Ens està faltant... Ens ha faltat algun punt que se'ns ha escapat en algun partit, però que el partit ha estat jugat molt ben jugat. Per tant, jo crec que portem una dinàmica molt bona.
El Reus Deportiu, per tant, segueix invicta i se situa quart a la taula a un punt del Calafell, que és segon.
Gràcies, David. I a banda d'aquest Reus 3, Calafell 1 i del Liceo 1, Barça 4, també es va jugar ahir un altre partit d'aquesta quarta jornada d'hoquei lliga masculina, la derrota del Sant Just per la mínima 2-1 al Coi. Mm-hmm. I en waterpolo, el Club Natació Catalunya jugarà els quarts de final de l'Eurocup femenina després d'acabar en segona posició al grup B, que ha competit aquest cap de setmana a Berlín. Les barcelonines van superar ahir a l'Hellenikos grec per 9-6 per aconseguir aquest bitllet per a les eliminatòries europees. I a la Champions femenina, dissabte, victòries de Clares del Sabadell, 8-13 a Hongria contra el Dunoix Varos, i del Sant Andreu, 18-5 contra el Mana, també hongarès. En canvi, el Terrassa va perdre 11-16 contra el Buliak Meni grec, i ahir estrenen amb triomf del Mataró en aquesta fase de grups de Champions, 17-19 contra el Polar Bears neerlandès. Mataró, Ràdio, Oriol Debat.
Tot i la victòria als Països Baixos de la primera jornada davant del Polar Bears per 17-19 gols, la dificultat del partit davant l'equip holandès, on van arribar a perdre de 3 gols, pot ser un indici que aquest any l'assolim Mataró ho tindrà difícil a Europa. D'una banda, per assolir la primera plaça del grup B, per accedir a quarts, no serà senzill, i encara menys repetir presència a la final a 4 de l'Eurolliga. De fet, les Polar Bears es presenten com l'equip més fluix del grup. En un grup B on el Padova italià és el guanyador de la passada Eurocup, la segona màxima competició europea per darrere de la Champions, i l'altre rival, el Ferencváros Telekom hongarès, un equip reforçat, entre d'altres, amb una de les germanes Plebritou del poderós Olympiacos grec. Clara Cambrai és la capitana de l'assolit Mataró.
Bé, doncs tornem de Holanda amb una sensació agradolça. El més important crec que és que ens hem endut els 3 punts fora de casa, i debutar Champions amb una victòria és el millor que ens podia passar. Però és veritat que no podem estar contentes amb el nostre partit. Vam encaixar 17 gols.
Si bé és cert que l'equip entrenat per Dani Ballar ha de reformar-se després de la marxa de diverses jugadores, la victòria per la mínima en aquest primer desplaçament europeu i les derrotes davant de Sant Andreu i Terrassa Supercopa Copa Catalunya assenyalen que queda feina per fer. Ara, sense temps per recuperar-se, les mataronines reben dimecres al migdia el Tenerife Cheide en partit corresponent a la tercera jornada de Lliga. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag and count all the reasons we are the champions. There ain't no turning, turning back.
I fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Roc Casas, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Represent your country, raise your flag, show your true colors. La xarxa de comunicació local.
Descobreix la música de la teva ciutat a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia i bon dilluns, 28 d'octubre de 2024. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dilluns 28 d'octubre, aquest vespre Aitana Bonmatí pot guanyar la seva segona pilota d'or, la que seria la quarta pilota d'or catalana consecutiva, després de les dues d'Alexia Putellas i la de l'any passat també de la mateixa Aitana. El Barça, que serà un dels protagonistes d'aquesta gala de la pilota d'or de París, que en categoria masculina té tots els números d'endur-se el jugador del Madrid, Vinícius. També avui parlarem de futbol, però també, com dèiem, del que ha passat aquest cap de setmana, en bàsquet, en futbol sala, hoquei, patins i també rugbi, fins i tot corfbol. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb la Sílvia Ferrer. Sílvia, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, la Lliga amplia la denúncia per insults racistes a Lamine Yamal i Rafinha en el clàssic de dissabte al Bernabéu.
La Lliga ja va confirmar la denúncia i ha aportat un dia més tard noves imatges, segons ha informat l'agència EFE. El Real Madrid també s'hi ha sumat i també ha presentat informació per col·laborar en la identificació dels responsables d'aquests insults durant la celebració d'alguns dels gols dels jugadors del Barça.
Ja s'han fet virals els vídeos, algunes imatges d'aquests insults, clarament d'aficionats del Real Madrid en la celebració, com dèiem, de Lamine Yamal i de Rafinha, bàsicament. Recordem que fa poc ja van condemnar un aficionat per proferir insults racistes a Vinícius, que avui sembla que s'endurà la seva primera pilota d'or.
Aquest vespre coneixerem els i les guanyadores de la 68a edició de la gala de la pilota d'or a París, amb el Barça com un dels grans protagonistes de la nit. En categoria masculina, el principal favorit és el jugador del Madrid, Vinícius, mentre que en categoria femenina té tots els números de repetir guardó la migcampista blaugrana Aitana Bonmatí, que es convertiria en la segona futbolista en guanyar dues pilotes d'or consecutives després que ho fes una altra catalana, Alexia Putellas. A més, Lamine Yamal és el favorit per guanyar el Premi Copa al millor futbolista sub-21 de l'any.
I el Girona, que també serà present.
L'equip de Mitchell està nominat a millor club de 2024 després del curs històric que va fer quedant tercer a la Lliga. Els altres candidats són el subcampió d'Europa, el Borussia Dortmund, el campió alemany, el Bayer Leverkusen, el de la Premier, el Manchester City de Guardiola i el Real Madrid.
El Girona, que ha deixat de perdre a les Palmes i que aquesta setmana té ja Copa del Rei.
Els gironins visiten dimecres a les 9 al camp de l'Extremadura de Tercera Federació. A banda del Girona, també tenen Copa aquesta setmana 8 equips catalans més. L'Espanyol, que avui celebra el seu 124è aniversari, visitarà dijous Riazor per enfrontar-se al Santirso de la regional gallega. També destaquen els partits de l'Hospitalet de Tercera Federació, que rebrà demà el Saragossa de Segona Divisió, i el de la Unió Esportiva Vic de la Lliga Elite, que dijous s'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid. També juguen aquesta primera ronda de Copa el Nàstic, l'Europa, el Sant Andreu, l'Olot i el Badalona Futur.
Pel que fa a la Lliga, aquest cap de setmana la primera federació masculina, el Barça Atlètic, va sumar ahir un nou empat, el quart consecutiu.
El filial blaugrana va veure com el Baracaldo li empatava a 2, un partit que guanyava 2-0 al descans i jugava amb un futbolista més. El Barça Atlètic és quart per la cua en zona de descens, tot i que encara té un partit pendent. L'altre català de la categoria, el Nàstic de Tarragona, encadena 4 partits com a visitant sense guanyar i queda fora de les places del play-off.
A la segona federació masculina, l'Olot sorprèn el líder.
Els garrotxins continuen en ratxa i ahir van guanyar 1-2 a la Nova Creu Alta i se situen a la zona tranquil·la. El Sabadell manté el liderat empatat amb el Sant Andreu, que dissabte va empatar sense gols contra l'Alzira. L'Espanyol B manté plaça a la zona de privilegi malgrat empatar a casa a 1 contra el Terrassa i entra en play-off el Lleida, gràcies al triomf d'ahir per 3-1 sobre el Mallorca B i a la derrota per 2-1 a Eivissa de l'Europa. Continuen en descens al Cornellà, a qui se li van escapar 2 punts en temps afegit davant l'Elx il·licità, i el Badalona Futur, que va perdre 2-0 a Torrent i acumula 4 derrotes consecutives.
I per acabar de repassar els resultats d'aquesta de futbol d'aquest cap de setmana, a la tercera federació masculina, el grup 5, tenim canvi de líder.
El Reus Redis es va imposar per 3-1 contra el Manresa, amb remuntada inclosa, i se situen primers per gol a baraix, empatats amb els del Bages i amb 5 punts més que els perseguidors immediats, Girona B, Prat, Tona i l'Escala. A la part baixa queden en descens el Vilassar, l'Atlètic Lleida, el Sabadell B i la Fundació Esportiva Grama.
En bàsquet, el Barça cau a Màlaga contra l'Unicaja.
L'equip de Joan Peñarroya va competir fins al final a la pista del líder Prova, que va perdent 103-96 i suma 2 derrotes en 5 jornades de la Lliga ACB. La segona victòria consecutiva del Lleida, 77-81, a la pista del Breogán, que permet als de Gerard Encuentra continuar remuntant posicions a la taula. I també ahir, derrota de 25 punts del Baxi Manresa a Madrid, 86-61. Els manresans encaixen així la tercera derrota en 3 partits com a visitant. Dissabte, triomf de la penya contra el Baskonia i nova desfeta de bàsquet Girona, que tanca la classificació.
I a la Lliga Femenina, l'Espar Girona manté el ple de victòries.
Les gironines es van imposar ahir a l'Araski per 76-61 i continuen com a colíders de la Lliga, amb 4 victòries en 3 en 4 jornades. 7 de 7 si afegim als partits de l'Eurocup. Els altres 2 catalans, Cadí la Seu i Joventut, han sumat tots 2 victòries i 2 derrotes.
En futbol sala hi vam tenir derbi, la primera masculina, i el va guanyar l'Indústria Santa Coloma.
Un solitari gol de Verdejo als 49 segons de partit va decantar la balança per a l'equip de Santa Coloma davant el Barça. Els colomencs sumen 7 punts de 9 en l'inici de Lliga i s'afiancen en zona de play-off, mentre els blaugranes sumen 2 derrotes en els 2 partits com a visitant.
I un últim apunt, en waterpolo, 3 victòries catalanes i 1 derrota en l'estrena de la fase de grups de la Champions femenina aquest cap de setmana.
Ahir, triomf del Mataró per 17-19 a Holanda davant el Polar Bears. Victòries clares del vigent campió, el Sabadell, i del Sant Andreu contra equips hongaresos, i només s'estrena amb derrota al Terrassa en caure dissabte a casa per 11-16 contra el Buliakmeni grec. D'altra banda, el Catalunya s'ha classificat per als quarts de final de l'Eurocup femenina com a segon de grup, gràcies al triomf d'ahir sobre l'Ètnikos grec per 9-6. Ladies and gentlemen,
dilluns 28 d'octubre, 7 minuts passant de 2:15, comencem parlant de futbol. Aquest vespre coneixerem els i les guanyadores de la 68a edició de la Gala de la Pilota d'Or a París, amb el Barça com un dels grans protagonistes de la nit. En categoria masculina, el principal favorit és el jugador del Madrid, Vinícius, mentre que en categoria femenina té tots els números de repetir guardó la migcampista valorana Aitana Bonmatí, que es convertiria a la segona futbolista en guanyar 2 pilotes d'or consecutives després d'una altra catalana, que ho fes Alexia Pudellas. A banda d'Aitana, hi ha nombrosa representació del Barça campió de tota la temporada passada. També hi ha Alexia Putellas, Patrick Harro, Graham Hansen, Salma Parayolo i 2 jugadores que han marxat aquest any, Mariona Caldentey, ara l'Arsenal, i Lucy Bronze, ara al Chelsea, a més d'Eva Pajor, la golejadora polonesa que ha arribat aquest estiu. D'altra banda, tornant a la pilota d'or masculina, Lamine Yamal també està nominat i encara no la guanyarà, però sí que tot indica que s'endurà clarament el Premi Copa al millor futbolista sub-21 de l'any. I el Girona també serà present. L'equip de mitges està nominat al millor club del 2024, després del curs històric que va fer quedant tercer a la Lliga. També ho té complicat per guanyar perquè està nominat amb el subcampió d'Europa, el Borussia Dortmund, el campió alemany, el Bayer Leverkusen, el de la Premier, el City de Guardiola i el Real Madrid. Aquest cap de setmana no hem tingut jornada de Lliga F, però sí en categories inferiors. A la primera federació, empat de Sabadell ahir del Barça Atlètic, a casa contra un Baracaldo, en un partit que guanyava 2-0 a l'escans amb un jugador més. L'expulsió, això sí, a la segona del Blaugrana Mbaque va igualar el partit i els bascos van aconseguir a final empatar a 2. El Filabrana, que es queda en zona de descens amb 11 punts, encara això sí, amb un partit pendent. El Nàstic va perdre dissabte a Irún, surt de la zona de play-off, és 7è amb 15 punts. I a la segona federació, el Sabadell manté liderat malgrat caure a casa contra un Olot en gran dinàmica que s'allunya de la zona perillosa. Els garrotxins van saber aprofitar les seves oportunitats per acabar guanyant 1-2 amb un doblet de Marc Mas. L'escoltem en declaracions a l'Enjoc TV.
Bueno, venia un camp molt difícil, però crec que l'equip està en una bona dinàmica, portem tres partits, els tres partits fora últims guanyats, i bueno, hem de seguir, no?, des de l'humilitat del treball, però crec que aquest equip té bastant de potencial i bueno, s'està demostrant. Sí, molt content, la setmana passada sí, vaig tindre alguna també per marcar, no vaig poder marcar, però bueno, això va a mida de ratxes, hem de seguir, jo crec que hem de tenir màxima confiança amb els de dalt i bueno, avui he marcat jo, però segurament la setmana que he marcat un altre i a seguir. Sí, ara descansar bé, el dimecres ens ve un gran equip, el Córdoba, a afrontar-ho amb la màxima il·lusió i bueno, a competir, no?
L'Olot, que com sentíem, rebrà dimecres el Córdoba de segona divisió en aquesta primera ronda de Copa del Rei. Per l'altra cara del partit d'ahir, escoltem el jugador del Sabadell, ex de l'Olot, Albert Urriols. Urri.
El partit en si ha sigut bo, la primera part hem sigut molt incisius, hem tingut oportunitats per avançar-nos. El gol ha sigut un gerro d'aigua freda, però l'equip s'ha sabut repondre bé i al final, bueno, jo crec que no ens ho mereixíem, almenys el càstig de la derrota, però bueno, això és futbol i mira, l'Olot ha fet un gol més, ells, 3 punts per ells i a seguir nosaltres. És la primera derrota aquí a l'estadi i bueno, ens servirà per aprendre, ens ha de servir per aprendre, per millorar els aspectes que fluixegem més i anar al gira no queda altre que treure els 3 punts.
També juga a Copa aquesta setmana al Lleida, que hi va guanyar 3-1 al Mallorca B i entra de nou en zona de play-off, aprofitant la desfeta de l'Europa, que va caure 2-1 a Eivissa. El Sant Andreu és segon, amb els mateixos punts que el Sabadell, després de l'empat sense gols de dissabte contra l'Alzira. I els dos equips barcelonins, que també juguen ronda de Copa aquesta setmana, tant Sant Andreu com Europa, i també en aquesta novena jornada de segona federació masculina, empat del Cornellà 1-1 contra el filial de l'Elx i derrota del Badalona Futura, Torrent. Els dos equips continuen en zona de descens. A la tercera federació, el Reus Redis és el nou líder, després de guanyar ahir 3-1 al Manresa, tots dos empatats a 17 punts al capdamunt de la classificació, després de 8 jornades. També en play-off hi ha Girona B, Prat i Tona, amb l'Escala apretant també amb 12 punts en aquest grup perseguidor. A la part baixa, Badalona, Atlètic de Lleida, Sabadell B i Fundació Esportiva Grama ocupen places de descens. I a la Lliga Líder, la Unió Esportiva Vic, que dijous, recordem, rep a l'Atlètic de Madrid a la Copa del Rei, segueix líder, amb el Sant Mauro segon a 3 punts, després de la victòria per 3-0 ahir contra la Palma de Mafumet. El duel de la part baixa entre Valls i Lloret se'l van endur els locals per 2-1, un resultat que treu el Valls de la part baixa i deixa els lloretencs coers. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
Al Vilar, sota la pluja i enmig de la celebració de la Diada Castellera de Sant Úrsula, les coses no van començar bé per la UE Valls quan al minut 40 Xamizo va avançar el conjunt visitant. Tot i tenir el marcador en contra, la reacció ofensiva local va tenir el premi als minuts 73 i 86 respectivament amb dianes d'Adrià Suárez i Guillem Martínez. Un triomf que permet a l'equip mirar cap amunt després de sumar en 5 jornades 2 dels 15 punts possibles. Al final del partit, el tècnic dels de l'Alt Camp, Àlex González, va parlar de l'aposta d'atac plantejada a la segona meitat.
Preveiem un tipus de partit i bé, a vegades passa, no?, que no succeeix el que tu penses i la qüestió és poder-ho modificar i rectificar per millorar les coses. La segona part crec que és pràcticament un monòleg, no?, de situacions d'atac, de control de pilota, de girar d'un costat a l'altre, de generar 4-5 ocasions clares, que és el que acostumem a fer cada part.
La UE Valls acaba la jornada quart per la cua amb 5 punts. El proper enfrontament serà dissabte a les 4:05 de la tarda al camp del Palamós, desè classificat.
Parlem ara de bàsquet. Segona derrota de la temporada a la CB del Barça i a la pista del líder invicte, l'Unicaja de Màlaga, que ha guanyat tots els partits que ha jugat aquest curs. Els blaugranes van competir fins al final, el Martín Carpena, però van acabar caient 103-96, just abans de dues sortides molt complicades d'Eurolliga aquesta setmana, demà mateix jugant contra l'Efes i dijous contra Olympiacos. Escoltem el tècnic blaugrana Joan Peñarroya.
Impotencia, no sé por qué. Estábamos jugando contra un equipo que aún no ha perdido y estábamos empatados a falta de 2 minutos. O sea que, evidentemente, me habría gustado estar bastante mejor en situaciones defensivas y al final pues algunos detalles pues evidentemente pues nos castigan y nos permiten competir hasta el último segundo. Si miras las estadísticas pues evidente que es un partido muy igualado estadísticamente en todos los valores, a excepción de esos 20 y pico tiros libres más que tira Unicaja, pero bueno, felicitar a Unicaja por el gran momento, por el gran baloncesto que están haciendo y a seguir.
A seguir, com dèiem, demà mateix a Istanbul a la pista de l'Efes, dijous a Atenes contra Olympiacos. I tornant a la CB, segona victòria del curs ahir per al Jaiopos Lleida, la primera fora de casa, segona victòria consecutiva, 77-81 a la pista del Breogán, amb un gran Oriol Paulí decisiu en atac. També ahir, en canvi, el Baxi Manresa va caure clarament al Wizzing Center contra el Madrid, 86-61. Els manresans tornen a jugar dimecres a casa, en aquest cas partit europeu contra el Niners Chemnitz alemany, partit de Champions League. I a la Lliga Femenina, victòria treballada ahir de l'Espart Girona, que es va saber poder sobreposar a un mal inici contra l'Araski per acabar guanyant de 15, 76 a 61 en un partit que va retransmetre la xarxa. El tècnic Roberto Íñiguez es va mostrar especialment enfadat amb la premsa després del partit.
Esta mañana he leído en un medio que somos un superequipo. ¿Pero qué superequipo? ¿Pero qué mierda es esta? Pero si después de la Liga Catalana decían que íbamos a quedar, igual no jugamos ni el playoff. Que no venía más, que se había lesionado Vivi, que no sé qué. ¿Pero qué me estáis contando? ¿Por qué hemos ganado 4 partidos, ahora cambiáis todo? Que sois unos veletas, coño. A veces los periodistas. No tenéis objetividad. Os pueden ganar, perder. Hay que analizar muchas más cosas, joder. Tenéis que decir lo que está haciendo el equipo. Que cada partido estamos luchando con arbitrajes malos. Porque es muy difícil ganar de 16 a Araski, empezando 10 abajo. Pero si pensamos que somos más de lo que somos, pues nos vamos a meter una hostia, pero que no nos vamos, como un piano.
I també podem escoltar una mica més calmada una de les jugadores que s'està havent d'adaptar a jugar d'interior per aquest fet de no tenir jugadores interiors. Marta Canella.
Nos hemos llevado el partido, ¿no? Que era lo que había que hacer, fuese como fuese. Igual no fue el partido más bonito a ratos para la afición, pero bueno, lo hemos sacado. La verdad que teníamos un plan de partido, bueno, muy definido con el equipo normal que tienen ellas, con dos referencias interiores importantes, grandes, muy diferente a nuestra situación actual. Y bueno, nos encontramos con que de repente ellas se plantan un equipo sin estas dos referencias interiores, muy similar al nuestro en este mismo momento. Y bueno, sinceramente yo creo que no salimos bien, no salimos concentrades con ese cambio.
L'Espart Girona continua invicta aquest curs amb 4 de 4 a la Lliga, 3 de 3 de l'Eurocup, empatat al capdamunt de la classificació de la Lliga Femenina amb el vigent campió, el València. Els altres dos catalans, que di la seva joventut, han sumat 2 victòries i 2 derrotes tots dos. I tornant a la categoria masculina, la segona FEB, en l'únic partit amb presència catalana disputat ahir, derrota del CBT, del Club Bàsquet Tarragona, 79-73 a Benicarló. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
El Club Bàsquet Tarragona encaixa la quarta derrota consecutiva de la temporada a la pista del Benicarló per 79-73. Els blaus no aixequen vol després d'un bon primer i últim quart, però que no és suficient per remuntar a la pista d'un Benicarló que s'ha mostrat consistent. El conjunt de la Comunitat Valenciana ha estat guiats per grans minuts a pista de Palazuelos, que ha assolit els 23 punts, i Velázquez amb 16, i s'ha mostrat contundents a la seva pista, especialment abans del descans i eixamplant una diferència màxima de 16 punts entre tots dos equips. Així valorava aquest enfrontament el tècnic del Club Bàsquet Tarragona, Borja Comenja.
Benicarló, la veritat és que ho ha aprofitat molt bé i aquests mals 4-5 minuts que hem tingut el tercer quart i que Benicarló ha aprofitat molt bé, han marcat ja els últims 13-14 minuts de partit, en què nosaltres encara hem tingut un parell d'opcions perquè no hem volgut perdre la cara del partit i hem trobat algun jugador.
Els tarragonins arrencaven amb la novetat a pista de la nova incorporació de Joan Pardina, que només ha notat un punt sobre la pista i ha tornat la irregularitat al segon quart i després del descans. Els més destacats dels blaus, sens dubte, Usman Enduri i Plutzweit, ha assolit dobles dígits amb 24 i 23 punts respectivament. Els tarragonins retallaren al darrer quart la diferència de punts, però el Benicarló acabaria controlant l'avantatge fins a final del duel. El proper partit, el Club Bàsquet Tarragona visitarà la pista del Sant Feluenc dissabte, quan passin 10 minuts de les 6 de la tarda.
En futbol sala, el primer derbi català de la temporada a la primera divisió masculina es va quedar a Santa Coloma. L'Industries va tenir prou amb un gol d'Àlex Verdejo abans que es complís el primer minut de partit, el segon 49, per acabar enduent-se els 3 punts contra el Barça, amb un 1-0 emocionant fins al final. Escoltem el tècnic d'Indústries, Xavi Closas.
Havíem de ratllar pues, una mica l'excel·lència i crec que la primera part és molt, molt bona. Hem competit molt bé, la pressió l'hem fet molt a prop de la seva porteria, els hi ha costat molt sortir, hem recuperat en zona alta, que és una de les coses que volem. I amb la pilota hem tingut bastant criteri. La segona potser ens ha costat una miqueta més i, evidentment, ells ens ha hagut moments del partit que ens enfonsava molt. Diego, hòstia, exigeix molt per un costat, per l'altre Mateus i Fitz. Al final, és que... Però un 10 per l'equip, per com el compromís que ha tingut.
Els colomencs que allarguen un gran moment continuen invictes a la Lliga després de 3 jornades, 2 victòries i un empat, mentre que el Barça es queda a la part baixa amb 3 punts, amb 2 desfetes i un triomf. Les 2 derrotes fora de casa, el triomf al Palau. Els blaugranes que ahir van recuperar el capità Sergio Lozano estan pendents de recuperar més peces de cara a la quarta jornada que obren divendres que ve a les 7 de la tarda contra un recent ascendit del Sala 10 de Saragossa. L'Indústries també jugarà divendres 1 de novembre, en aquest cas a la pista de l'actual líder, el Movistar Inter. Parlem d'hoquei patins. El Barça continua imparable. L'hoquei lliga masculina ja és líder en solitari, l'únic que ha sumat al ple de victòries després de 4 jornades. Els blaugranes van superar ahir el Liceo a Riazor per 1-4 amb hat-trick de Ferran Font. Escoltem l'entrenador blaugrana David Cáceres.
Molt contents. La primera part ha sigut molt ajustada. El Liceu, la que ha tingut, l'ha aprofitat. Però tot i així, jo penso que no hem perdut la cara al partit en cap moment. Defensivament hem estat molt bé. I a la segona penso que hem entrat molt forts, hem tingut moltes contres, hem tingut moltes arribades. Havíem deixat de córrer una mica al final de la primera i hem demanat que tornéssim a sortir ràpid i a tirar porteria. I la veritat que la segona part ha sigut així. Hem tingut moltes ocasions i hem resolt el partit amb 3 minuts d'inspiració. I penso que ens hem merescut aquesta victòria.
Nova victòria del Barça, que aprofita també la primera derrota del curs del Calafell, de Guillem Cabestany, que va caure al Palau d'Esports de Reus ahir per 3-1 en un partit que va retransmetre la xarxa. I a banda d'aquest Reus 3, Calafell 1 i del Liceu 1, Barça 4, també es va jugar un altre partit d'ahir d'aquesta quarta jornada de Lliga d'Hockey Lliga Masculina, la derrota del Sant Just per la mínima 2-1 a la pista de l'Alcoi. I també aquesta setmana els companys de Ràdio Sant Sadurní han parlat amb els nous seleccionadors espanyol absolut masculí, precisament el substitut de Guillem Cabestany i director tècnic de la Federació Espanyola, l'exentrenador de la noia Pere Vàries. Ens ho amplia l'Eli Jiménez.
El nou director tècnic i seleccionador espanyol d'hoquei patins, el sadurninenc Pere Vàries, que substitueix l'ara tècnic del Calafell, Guillem Cabestany, i que encara amb il·lusió aquesta nova etapa després de deixar la banqueta del noia Freixenet, ha parlat de responsabilitat i dels objectius que es marca en una entrevista al Penedès en xarxa.
Bueno, d'entrada m'haig d'adaptar a una nova manera de competir. Al fi i al cap tinc una responsabilitat, que és que estic entrenant una de les seleccions de favorites a lluitar per títols. Per tant, doncs el nostre objectiu és lluitar per aquests títols, jugar a finals i intentar guanyar-les. Això és una evidència. Però més enllà d'això, també a mi se m'ha encomanat també doncs intentar doncs que les seleccions, sota el meu punt de vista, sota el meu parer hoqueístic, tinguin una identitat pròpia i una personalitat pròpia, i que veient una selecció doncs pugui identificar la resta de seleccions, no?
Després de 13 temporades al capdavant de clubs de l'Hockey Lliga, amb dues etapes al Noia i al Calafell, a més del Vendrell, Vàries assumeix aquest nou i apassionant repte en la seva trajectòria i es mostra feliç, tranquil i amb més temps.
No vull que soni malament, però és la realitat. Estic molt feliç, molt tranquil, una mica així més allunyat del dia a dia, perquè penso que, i és un dels motius perquè en el seu moment vaig comunicar al noia que no volia continuar, que necessitava no continuar, perquè el dia a dia m'absorbia molt de temps, m'estava esgotant. Jo crec que hi era un tema gairebé de salut també, llavors necessitava parar del dia a dia, i ara doncs em trobo que disposo de més temps.
A falta de confirmació oficial, tot fa preveure que Vàries s'estrenarà a la banqueta espanyola per Setmana Santa en l'Europeu Sots 23.
I en rugbi, derrota contundent en la primera jornada de Lliga Iberdrola, ahir al migdia, per al Rugbi Sant Cugat, 29-3 a la pista d'un dels candidats al títol, El Salvador. La crònica des de Cugat Media, Joan Garcia, bon dia.
Molt bon dia, Martí. Debut a Gradols del primer equip femení del Club Rugbi Sant Cugat a la Lliga Iberdrola, màxima categoria estatal, amb derrota contundent, 29-3 al camp del Club Rugbi El Salvador, un dels favorits per guanyar la competició. El nou inquilí de banqueta, Pancho Castroviejo, va veure com les seves jugadores patien en excés, sobretot els minuts inicials. Tot i així, el conjunt santcugatenc va retallar diferències amb un cop de càstig a través d'Elis Bastit. Però això no va ser suficient, perquè la segona meitat l'equip local va seguir amb la mateixa dinàmica, molts assajos, algun cop de càstig i, finalment, aquest resultat avoltat, 29-3. Què deia el tècnic després de la conclusió del match? Escoltem Panchi Castroviejo.
El partido fue, la verdad, un partido muy duro. Hicimos un planteo que funcionó hasta los 60 minutos, que bueno, el pack de Chami es un pack de delantera muy importante, que se hizo muy fuerte en la touch y en el mall y en la melee. Y la verdad que las chicas jugaron un partidazo, muy duras en defensa, durante 60 minutos, en realidad durante 80 minutos en defensa muy bien.
Doncs això deia Panchi Castroviejo, el nou tècnic del Rugbi Sant Cugat femení. Propera jornada, aquest dissabte a les 4 de la tarda, l'equip jugarà a casa, la Guinardera rebrà la visita dels Cisneros, un conjunt que també ha perdut en aquesta jornada inicial davant el Majadahonda, volíem dir, madrileny.
Gràcies, Joan. I un últim punt abans d'acabar. Avui comença l'europeu de corfbol de Calonge, amb les 8 millors seleccions del continent, entre les quals hi ha la catalana, que buscarà lluitar per les medalles. Avui és Catalunya debuta després de la cerimònia inaugural contra Anglaterra. Televisió Costa Brava, Valeria Campos.
Avui comença el campionat d'Europa de corfbol, que es disputa a Calonge. El juguen les millors seleccions europees, entre elles Catalunya, que és la número 5 del món. La selecció catalana s'enfrontarà en fase de grups a Bèlgica, la República Txeca i Anglaterra, i esperen disputar les medalles. Així ho explica el seleccionador català de corfbol, Miquel Àngel Tobaruela.
Podem competir bàsicament per intentar doncs, lluitar per la medalla, no? que és l'objectiu que es plantegem, lluitar per estar a semifinals, intentar doncs, podem doncs, arribar al màxim nivell, però també sent conscients de que els partits, ja, si la gent que es pugui veure, doncs, seran molt, molt igualats.
L'equip català debuta aquest vespre a 7:45, just després de la cerimònia d'obertura. A l'altre grup hi ha les seleccions de Portugal, Alemanya, Hongria i Països Baixos. El físic pot jugar en contra de Catalunya, però Tobaruela considera que tenen les seves armes.
Però tenim altres arguments, no? Som més àgils, som més ràpids.
Des d'avui fins dimecres es juga la fase de grups. Divendres es disputen les semifinals i dissabte és el dia de les finals. Tots els partits tindran lloc al pavelló del Metxal de Calonge.
Gràcies, Joan Parareda. Evidentment no era la Laia Campos, és el company de televisió que estarà, Joan Parareda. I fins aquí l'enjoc d'aquest dilluns, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Roc Casas, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimarts a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Ay, de ti y de mí, de nuestra canción. Ay, de aquel corazón pidiendo latir. Nunca tuviste motivos, nunca pediste ocasión. No hay un recuerdo contigo sin ruido. Y ahora, ¿quién duele? Despiertos sobre el colchón, lo sientes, pero yo no. Sabes que tengo razón y ahora te hieren los besos que ya no doy. Se acerca septiembre y no hay que agradecerte. Cuesta escribir tu nombre, mi error. Cuánto negabas el vino que tanto frío esperó. ¿Quién se ha burlado del brillo de un septiembre y no quiero quedarme. Tú, tú serás siempre quien gane perdiéndote más. Yo, yo.
Bona tarda, és dilluns 28 d'octubre de 2024 i els parla Marc Castro.